Tenim a l'altra banda del telèfon el senyor Alonso Cuevillas, que és l'advocat de Carles Puigdemont. Jaume, bon dia i gràcies per atendre's. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
D'entrada, Puigdemont, anem a repassar els fets, si et sembla, per ordenar una mica la informació i també per tenir clar el detall de com ha anat tot plegat. Puigdemont hauria estat detingut a les 11 i 19 del matí. Confirmes?
No t'ho confirmo perquè no sé més, és a dir, jo he rebut la trucada conforme havia estat detingut, però no sé l'hora exacta.
Això
I això, els mitjans que ho heu després esbrinat, ho sabeu amb més detall segur que jo.
D'acord, això ha sigut en una autopista a Alemanya, a prop de la frontera amb Dinamarca, i ara mateix on està retingut?
Jo sé que el lloc on l'han detingut era un lloc molt petit, perquè de fet aquest matí quan hem parlat amb els policies d'allà, i bueno, fins d'aquí mitja hora no podem perquè per practicar la detenció hem deixat el contestador a la comissaria i per tant, lògicament, l'han conduït a un lloc que tingui més condicions.
Uh-huh. De fet, tu, Jaume, ja has anunciat per xarxes socials que la defensa jurídica de Puigdemont ja està activada.
Sí, de fet, jo ara estic a l'aeroport, jo ara vaig a Brussel·les. Aquesta nit tenim reunió, aquesta nit i demà reunió a Brussel·les amb l'equip jurídic que va treballar amb la primera ordre europea de detenció. I després demà marxem cap a Hamburg a reunir-nos amb els advocats alemanys.
Quines han estat, doncs, les primeres actuacions d'aquesta defensa?
Bé, les primeres actuacions ha estat, lògicament, buscar un equip d'advocats que ens donés solvència a Alemanya i posar-se en marxa.
La idea és que Puigdemont tornava a Bèlgica per posar-se a disposició de la justícia belga.
Puigdemont estava tornant de Finlàndia cap a Bèlgica. I llavors és evident, sembla que estava monitoritzat el seu vehicle i que, per tant, han procedit a la seva detenció una vegada passant la frontera danesa i ha vingut a territori alemany, uns quants quilòmetres dins de territori alemany.
Què et preocupa d'aquesta detenció que sigui Alemanya i no Bèlgica?
A veure, Bèlgica tenia més per la mà. Bèlgica ja sabia com anava tot, ja tenia un advocat, Bèlgica era més còmode perquè el president allà ja té residència, tot era més fàcil. De fet, quan el president es desplaçava per diversos llocs europeus per ser movent, ell sempre ha sigut conscient dels riscos que s'assumien. Tenia l'opció de quedar-se a Bèlgica, que semblava un lloc més confortable o més segur a priori, després ho explico aquest a priori que vol dir, o seguir internacionalitzant el conflicte, per tant, assumir riscos. El president va optar per aquesta internalització del conflicte i, per tant, cada vegada que ha anat a Dinamarca, a Suïssa, a Finlàndia, doncs ha assumit riscos i, en aquest cas, doncs, s'ha procedit a la seva detenció. Uh-huh. Ara s'haurà d'iniciar a Alemanya un procediment similar al que ja es va ventilar a Bèlgica, que no es va arribar a resoldre, i per tant, estem a l'expectativa. La normativa és la mateixa. Aquí s'estan dient moltes coses com si depengués que hi ha països més durs i països més febles. La normativa és la mateixa perquè al final és una directiva europea la que ho regula i l'únic que depèn de cada país són dues coses. Una és la legislació processal, si és davant del jutge d'aquesta instància o d'aquesta altra, quins són els recursos, si ho regula la legislació interna de cada país. I segona cosa, pel cas, com és el cas, que no es tracti de cap dels delictes que estan dintre de la llista dels 32 que preveu la directiva europea i s'hagi de procedir a l'anomenada doble incriminació, sí que es compara els fets relatats amb el seu codi penal. Però aquí vull un altre cop destacar...
Què és el que hem après avui? Avui hem après coses, per exemple, que jo no imaginava que ho vendria.
Dos mesos aprenem molt de dret.
Que és, sí, és que això ens costa... Abans era economia, l'època de la crisi econòmica era economia,
sí.
Economistes. Ara toca dret.
Experts juristes.
Hem après que el delicte de rebel·lió, que la legislació alemanya s'anomena d'alta traïció, està penat entre 10 anys de presó i cadena perpètua en aquell país.
Sí, però no, és que no és l'anàlisi correcta, perquè no he vist això per les xarxes, els mitjans estan analitzant tipus penals. I no és aquest l'esperit de la directiva. L'esperit de la directiva és mirar si els fets que s'expliquen, en aquest cas no hem vist encara l'ordre europea de detenció, però lògicament els fets han de ser els mateixos que consten en l'auto de processament, si aquells fets a Bèlgica serien constitutius, a Bèlgica o a Alemanya o el país que sigui, serien constitutius de delicte, que sigui. És igual que tingui la mateixa etiqueta o no tingui la mateixa etiqueta, i és igual que allà la pena siguin 2 anys o 20 anys. Això també és indiferent. Si els fets serien constitutius de delicte també al país de destí, llavors es procedeix a l'entrega del país requirent.
Ara dono torn de paraula a la Beatriz Talegón, el Joan Serra, l'Alejandro III.
Però deixa'm acabar, Ricard,
digues.
Matís, dir que això sabem igual a Bèlgica que a Alemanya.
Sí.
Però una vegada s'ha fet aquest anàlisi de primer, és un quart dels 32 de la casella? No, vinga, de doble incriminació. Llavors hi ha una clàusula final, que és la d'analitzar si hi ha garanties que hi haurà un judici just. I això sobre el paper és evident que Espanya té unes lleis molt garantistes. El que nosaltres intentarem alegar i posar de manifest, com hem fet davant de la justícia belga, és que en aquest cas aquestes garanties que formalment preveu la llei espanyola no es compleixen, com es dedueix a més de forma clara de les darreres resolucions decretant la presó o el propi processament amb un contingut polític innegable.
Deia que ara obriré torn d'intervencions a la Beatriz Talegón, el Joan Serra, Alejandro III o Joan Maria Martirigau. Jaume, quan hagi d'agafar l'avió, m'ho dius sí, i sí, acabarem sí. La conversa. Però abans, hi ha hagut primers moments de tensió ja, algunes empentes i cops i alguna càrrega amb els Mossos d'Esquadra que estan protegint la delegació del govern espanyol cap on s'ha desviat aquest CDR. El so que ens arriba és aquest. Doncs aquest és el so que ens arriba en aquests primers moments de tensió, amb empentes i cops i alguna càrrega policial protegint el govern espanyol. Allà hi tenim el Marc Ruiz. Marc, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ara mateix estic en un dels extrems d'aquest cordó policial, el carrer Mallorca amb el carrer Bruc. Els CDRs, de fet, s'han dispersat i d'una manera el que han fet és envoltar tot aquest cordó policial, com a mínim per 3 dels 4 possibles accessos. Ara mateix on soc jo hi ha poca gent, perquè són els que acaben d'arribar. S'han anat distribuint per tots els accessos i ara sí que el que intentaré fer és desplaçar-me a alguns altres per veure com està la situació. Ara mateix hi ha moltes furgonetes de Mossos d'Esquadra i agents uniformats mantenint aquest cordó policial, però de moment el que fan les persones en aquest extrem és de moment només cridar.
Però l'ambient, diguem-ne, hi ha ambient tens, hi ha nerviosisme, que és el que respira.
L'ambient és tens, perquè hi ha tensió, hi ha nerviosisme, perquè a més el que ha anat passant també és que aquestes dues manifestacions que s'estaven desenvolupant de forma conjunta s'han acabat separant. Hi ha hagut els CDRs que han vingut directament cap aquí, cap a la delegació del govern espanyol, han intentat que la resta també vingués, però s'han dividit. Hi ha hagut una part que ha vingut cap aquí i els altres han seguit amb el recorregut que estava previst per l'ANC.
Doncs de seguida tornem cap aquí. Gràcies, Marc.
Fins ara.
El Marc Ruiz, que es troba a les portes d'aquí de la delegació del govern espanyol. Estem conversant amb Jaume Alonso Cavillas, advocat de Carles Puigdemont. Si teniu alguna cosa a dir, és el moment. Beatriz.
Bona tarda, Jaume.
Hola, Beatriz.
Te quería hacer una consulta. Mira, me ha llegado una información y bueno, la fuente es fiable. Me comentan que desde el CNI se tenía toda la información de todos los movimientos del presidente, ya que, bueno, parece ser que, bueno, me dicen que habían cometido, entre comillas, el error de llevar los móviles fuera de una caja que pudiera impedir ubicar su localización y que incluso el propio vehículo que estaban utilizando también pudiera haber estado, entre comillas, pinchado por el CNI. ¿Qué idea te suscita todo esto, el hecho de que hayáis podido estar todos espiados durante todo este tiempo?
Bueno, vamos a ver, que el Estado español ha desplegado desde el primer momento despliegue de medios para intentar en todo momento tener controlado a Puigdemont. No hay más que recordar cuando poco antes de la investidura se estaban avisando los maleteros de la frontera, ¿eh? Por tanto, que los servicios de espionaje españoles tienen absolutamente controlados a Puigdemont es una cosa evidente. Yo no creo, no es decir, no es mi responsabilidad la seguridad del presidente Puigdemont, pero obviamente creo que no es un tema de... Perdona un momento, mira que es que estoy pasando justo ahora el control.
Estaran cap a... en el cas Alemanya, ¿eh?
Ya está pasando, ¿eh?
Molt bé.
Digo, que no creo que se trate de ninguna imprudencia, porque obviamente la policía o los sistemas de información españoles están desplegando todos los medios a su alcance para tener en todo momento controlado a Puigdemont.
Alejandro.
No, bueno, no eren concretament res amb el Jaume Alonso, però s'ha parlat abans de cridar a Europa, que Europa doncs respongui, que Europa ha de prendre posició. Europa ja ha pres posició, la Unió Europea ho ha deixat ben clar. Aquest és un assumpte que s'ha de resoldre en funció de la Constitució espanyola. No només Europa, o la Unió Europea en aquest cas, sinó tots els països que al final s'han posicionat, totes les democràcies occidentals, si és que ens creiem que són democràcies, perquè ja comença a haver-hi alguns missatges que posen en dubte, no?, que Alemanya sigui una democràcia en aquest cas, doncs han dit que això s'ha de resoldre dintre de la Constitució espanyola. Això és la resposta de les democràcies. Crec que dir el contrari és enganyar a la gent que ara s'està manifestant. Podem seguir enganyant, però la realitat és que el món, quan ens mira, diu: Espanya és una democràcia i això s'ha de resoldre dintre de la Constitució espanyola. Això és el que està dient el món.
Jaume. Jaume, ho has sentit?
Sí, ho he sentit, però no era aquesta pregunta, era un míting,
sí,
que no tinc...
Bueno, una reflexió política, sí.
De respondre en aquests moments. Sí.
Bueno, era una reflexió, exacte.
Sí, sí, una reflexió.
És que m'ha semblat que estàvem aquí dient algunes coses que al final crec que és bo aterrar una miqueta la realitat.
No comparteixo el que s'ha dit per la persona que ha parlat, que no sé qui és. Però
Alejandro III, sí.
Un tertulià, qualsevol.
No toca ara tampoc entrar al debat sobre aquests aspectes.
D'acord, Joan.
Jaume, bona tarda. Una informació que també voldria comprovar. Et volia demanar si a l'equip d'assessors del president se li havia fet la recomanació de no trepitjar una sèrie de països, i un dels quals d'aquesta llista podria ser Alemanya. És certa aquesta informació? Hi havia hagut aquest assessorament?
Per meva no, i no em consta. És a dir, primer, els assessors jurídics, com a mínim pel que a mi respecta, consells no donem. El que valorem és escenaris de risc en funció d'actuacions, no? És evident que qualsevol desplaçament del president Puigdemont comportava un risc, i també comportava un risc quedar-se dins del territori belga, perquè tot i que la primera euroordre fos retirada per l'estat espanyol, no sabíem una segona si hauria estat total o parcialment concedida o refusada. Per tant, aquests riscos existien en tot moment. El tema l'hem de reconduir al que s'està produint dintre de l'ordenament jurídic espanyol, la brutalitat judicial en aquest cas, que està criminalitzant amb els delictes més greus que existeixen al Codi Penal, conductes que requereixen un ús de violència que no s'han donat, i per tant, doncs, de la mateixa manera que la situació dels que estan dins d'Espanya i que estan malauradament a la presó és molt greu, doncs el president, que quan marxa fora ho diu que és amb el interès prioritari de poder internacionalitzar el conflicte, en tot moment és conscient del risc, és evident.
Jaume, tenim una última hora. Sempre que ens enganxen últimes hores, estem junts conversant. És la potra suplement. Escolta'm, diu que Puigdemont es planteja demanar asil polític a Alemanya? Jaume?
Sí, dius que és una última hora. A mi no em consta tot això.
Ho diuen uns diaris locals,
d'Alemanya. Jo avui he estat tan tranquil a l'Espartit. S'han passat tota una setmana per desconnectar. Quan he rebut aquesta notícia, he tingut que arreglar aspectes logístics perquè tenia la família allà, per tornar corrents cap a Barcelona, agafar bitllets, organitzar el viatge, etc. I vaig rebent les notícies a través vostre, directament amb el president Puigdemont. No tinc contacte, si la tinc amb el seu entorn més immediat, amb la gent que està amb ell, però ara mateix si m'ha
no...
algun missatge no ho sé perquè estic parlant amb vosaltres.
No ho descartes, diguem-ne.
No em quadra massa,
No et quadra massa, d'acord.
No, però la pendència d'un procés d'euroordre no tindria sentit, crec, Però desconeixen el procediment d'assil d'Alemanya.
Josep Maria, per anar tancant.
Hola, senyor Alonso Cubillas, bona tarda. Una petita pregunta. Es parla aquests dies bastant, o aquestes últimes hores, sobre Suïssa, dient que és el país amb menys risc per persones amb la situació com la del president Carles Puigdemont. Carles Puigdemont ha visitat Suïssa recentment també, i altres líders del procés hi són en aquests moments. És veritat que Suïssa és un país, en aquest sentit, entre cometes, segur, i per què?
Bé, Suïssa té la gran diferència entre Suïssa i la resta és que Suïssa no forma part de la Unió Europea. I com que no forma part de la Unió Europea, no té un procediment simplificat, un procediment primat, com és el de la directiva de les euroordres que regeix dintre dels estats de la Unió Europea. En el cas de Suïssa, es regeix per el principi de reciprocitat diplomàtica, i la llei suïssa que regula la matèria ja preveu el seu article 2 que en cap cas es procedirà a una extradició quan es consideri que es tracta d'un delicte polític. Però això, amb altres terminologies, també està previst dintre de la Unió Europea. Dintre de la Unió Europea, deia abans, primer s'ha d'analitzar si estem una de les, dintre de les 32 caselles que preveu la directiva. Va ser el que al seu moment, des de la Mela, va marcar la casella corrupció perquè la malversació, modalitat, administro patrimoni públic i em fico els calés a la butxaca, això sí seria corrupció, i això ja li van dir de seguida que no. L'altra malversació, la malversació que em diuen, és deslleial que jo administro un patrimoni conforme al Parlament em diu que administri. Aquesta doncs, no és corrupció en tot cas i no està dintre del catàleg de 32, i a partir d'aquí el procediment és el mateix. És el mateix tant en un cas com en un altre. És el mateix de considerar si els fets també serien delictius al país d'ací i si hi ha prou garanties que hi hagi un judici just.
Jaume Alonso Covillas, bon vol, que vagi bé.
Molt bé, moltes gràcies.
L'advocat de Carles Puigdemont, que ens atès en aquest especial que estem fent per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.